La Llanterna Màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per a tots els públics. Edició número 89 des dels nostres inicis i 14 d'aquesta tercera temporada. El que resta d'hora per parlar de cinema i escoltar bandes sonores. Ja han començat a estrenar-se algunes de les pel·lícules que marcaran l'any. Bohemian Rhapsody, First Man, Ha nacido una estrella, i algunes estan properes a estrenar-se com Roma i La favorita. Algunes d'elles ja han començat la carrera cap als Oscar i d'altres es quedaran pel camí. Sigui com sigui, avui hem volgut fer un llistat d'aquelles pel·lícules que s'han produït al llarg d'aquest any i que són les més valorades per part de la crítica i el públic, algunes més comercials i altres no tant. Llapis i paper, i si encara no heu vist alguna d'elles, ja esteu tardant en fer-ho. Però abans de parlar d'aquest tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ahí som tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Bradley Cooper assumeix el protagonisme i la direcció del tercer remake musical, tot i ser la quarta pel·lícula amb aquest nom de Ha nacido una estrella. La història la va explicar per primera vegada William Willman l'any 1937, basant-se en un treball de George Cukor, que portava per nom Hollywood al desnudo. L'any 1954 seria la seva primera versió musical, també dirigida per Cukor i protagonitzada per Judy Garland. En els anys 70 arribaria un nou remake amb Barbara Streisand, i en aquesta ocasió qui ho fa és Lady Gaga. Ha nacido una estrella es podria considerar la gran tragèdia americana, perquè és una història que parla de l'amor, la baixada als inferns, les addiccions i l'èxit. Ho explica, en aquesta ocasió, mitjançant el romanç entre una cantant amateur, en les versions anteriors eren actrius, que després de conèixer a una estrella d'èxit, aconsegueix llançar la seva carrera musical. El seu estrellat coincideix amb la caiguda en el món de les drogues i l'alcohol. Melodrama brillantment escrit, dirigit i interpretat. No només demana a crits un Òscar a la direcció, també la interpretació de Cooper és un treball de constant lluïment. Per altra banda, és fantàstica la feina que realitza Lady Gaga. Cooper li regala diversos plans on pot lluir tota la seva expressivitat, demostrant la gran artista que és. Cooper la filma amb una estima especial. Entre totes les escenes hi ha una especialment bella, on Gaga canta La Vie en Rose, que resulta ser un dels moments més potents que recorden en el gènere.
Tonight.
Pixar darrerament ha centrat els seus esforços a la realització de seqüeles d'alguns dels títols més populars. Però ja sabeu el que diuen, mai les segones parts foren bones. En aquest cas, Los Increíbles possiblement fos la pel·lícula de Pixar que més s'ajustava a convertir-se en una saga, i de la que aquest 2018 hem tingut la segona entrega. La tendència dels darrers anys ha estat canviar alguns personatges masculins per femenins. Això és el que passa a Los Increíbles 2, on Elastigirl passa a ser la protagonista i, en general, els personatges femenins passen a tenir una importància major de l'habitual. Amb això, el que aconsegueix Brad Bird, director de la producció, és donar un gir a la història per tal de que tot resulti més fresc del que seria si haguessin mantingut els rols habituals. D'aquesta forma, assigna un divertit rol a Mr. Increíble, com a pare sobrepassat pel fet d'haver d'ocupar-se de la seva família, en lloc de dedicar-se a lluitar contra el crim. Michael Giacchino es va tornar a posar davant de l'orquestra per compondre aquesta banda sonora. El guanyador d'un Oscar, un Emmy i dos Grammy es pot permetre el luxe d'escollir les feines que li arriben. En paraules del propi compositor, si veig una pel·lícula que no genera en mi cap emoció, la rebutjo i passo a un altre treball. No puc mentir amb la meva música. Dóna la impressió de que Javier Gutiérrez apareix darrerament a totes les pel·lícules i sèries espanyoles. Campeones compta amb un guió coescrit per Javier Fesser i David Marquès. En aquesta ocasió, un entrenador de bàsquet amb problemes d'ego i alcohol es veu obligat a entrenar un equip de discapacitats intel·lectuals. Això o anar a la presó, ja que en un moment d'embriaguesa ha tingut la mala idea d'embestir un cotxe de la policia. El film es presenta com una comèdia amable i optimista on s'insisteix sobre la vàlua de les persones amb discapacitat, que no especialment diferents de la resta de la població. Javier Fesser torna a demostrar la seva habilitat per treballar amb intèrprets de primera fila i amb actors no professionals. En aquesta ocasió, un grup de debutants amb discapacitat intel·lectual, però bastant desinvolts davant la càmera. Rafa Arnau, col·laborador habitual de Fesser, és l'artífex de la partitura d'aquesta pel·lícula. El tema principal d'aquesta banda sonora va ser composat i interpretat per Koke Maya. Recordem que Campeones ha estat la pel·lícula escollida per representar a Espanya als Premis Òscar en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa i és la producció espanyola més taquillera de l'any, amb més de 18,5 milions d'euros recaptats.
Esta vez solo quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar, me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena, nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento, este es el momento. Lejana y de colores. Dentro de poco amanecerá. Seremos campeones. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques. Nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes, porque este es el momento, este es el momento, este es el momento, este es el momento.
Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.
Terrades presenta La llanterna màgica.
13 pàgines és el que ocupa el relat d'Haruki Murakami, escriptor japonès on s'inspira la pel·lícula del coreà Lin Chan-dong, un d'aquests directors que no es posen a rodar fins que tenen alguna cosa meravellosa entre les mans, com en aquesta ocasió. L'anterior, Poesia, va guanyar una gran quantitat de premis i en Burning va camí de tornar-ho a fer. 13 pàgines, una història senzilla sobre una jove que li deixa el seu gat a un antic company d'estudis mentre ella marxa de viatge a l'Àfrica, d'on torna acompanyada d'un altre jove misteriós i adinerat. Han passat 8 anys des de l'anterior treball del director, però l'espera ha valgut la pena. La producció es desplega meticulosament al llarg de 2 hores i mitja de metratge, creixentment tenses, on cada escena i cada pla estan estudiats per aconseguir el màxim d'efecte dramàtic. En el procés, va passant del territori del drama romàntic al d'intriga criminal. Quien te cantará és la pel·lícula més accessible de Carlos Bermúdez, després de Diamond Flash i de la desconcertant Magical Girl. Parla de dones reflectides les unes en les altres, del món de l'espectacle, de personalitats atrapades per identitats públiques que no es corresponen amb la realitat. Però tot i això, Quien te cantará està lluny de ser una sàtira del món del show business, que funciona com un mer teló de fons per justificar l'admiració d'un personatge per un altre. Carlos Bermúdez torna a explicar una història de dones. Aquesta és la història d'una diva de la cançó, Lila Kassen, que per poder afrontar una gira després de patir una amnèsia gairebé total, contracta una imitadora de karaoke, Violeta, i una de les seves més grans admiradores. Cada dia va en secret a la mansió de Lila per ensenyar-la a comportar-se com abans, establint-se una relació simbiòtica que acabarà convertint-se en un renaixement de les dues. Una vegada més, el director torna a parlar de qüestions molt estimades per a ell, com la mort, que sobrevola subtilment la seva filmografia sense ser el nucli temàtic de cap de les seves pel·lícules. Sens dubte, una de les produccions espanyoles del moment que no podem deixar de visionar.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. De un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida.
A Wes Anderson li van caure moltes crítiques per apropiació cultural i probablement són del tot merescudes. La seva visió d'aquest Japó futurista on els gossos són desterrats a una illa per evitar que contagiïn malalties té un punt de deshumanització dels asiàtics. Dit això, Isla de Perros és un altre prodigi d'un dels directors imprescindibles del segle.
El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
Hem de reconèixer que el 90% del cinema fet per Anderson és deliri estètic. I d'això no en falta a Isla de Perros, pel·lícula d'animació realitzada amb la tècnica de l'stop motion, una tècnica molt acurada i precisa que exprimeix tot el partit que es pot extreure. La nova pel·lícula del director de Los Excéntricos Tenenbaums i El Gran Hotel Budapest fa que El Fantástico Mr. Fox sembli una pel·lícula convencional de Disney. Tal és el grau de radicalitat de la posada en escena i de la imaginació desplegada en aquesta producció. West sembla tancar-se cada vegada més en un món propi i hermètic, que fascinarà els estudiosos de la seva obra i dels detalls de la seva posada en escena, a risc de no agradar a tothom. La història sembla senzilla, però en realitat és l'única cosa senzilla de la producció. La trama ens parla d'un nen japonès que viatja a l'illa de gossos a rescatar el seu gos i acabar convertint-se en un defensor de l'oprimit poble caní. L'elenc de veus és extraordinari, però l'espectador està tan seduït pel que està veient que no es para a reconèixer celebritats com Bryan Cranston, Edward Norton, Bob Balaban, Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig o Scarlett Johansson, entre moltes d'altres. Isla de Perros és una pel·lícula necessària. No només és pur cinema d'autor, sinó que al mateix temps és un extraordinari cinema d'animació orientat al públic adult.
Thank you. Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
La favorita de Yorgos Lanthimos és un dels títols rellevants d'aquesta temporada, després del clamorós èxit en els festivals per als que ha passat. A Venècia s'ha convertit en la principal aposta de la productora per aquesta carrera a l'Oscar, confiant en l'aperturisme de l'Acadèmia cap a propostes menys convencionals, fet que pot beneficiar aquesta comèdia sobre la lluita entre dues cortesanes per acaparar l'atenció de la seva reina. La setena pel·lícula de Yorgos Lanthimos es desenvolupa a la Gran Bretanya del segle XVIII, durant el regnat d'Anna I, una dona molt dèbil tant a nivell físic com emocional. Degut al seu precari estat, la que exerceix de monarca a l'ombra és la seva amiga Lady Sarah, que es veurà amenaçada quan arriba Abigail, la nova serventa de la cort. El director grec s'ha convertit en un dels cineastes més aclamats del que portem de segle, gràcies a títols tan desconcertants com Canino o Langosta, amb els que ha estat present als Òscar en l'apartat de millor pel·lícula de parla no anglesa i millor guió original, respectivament. Emma Stone, Rachel Weisz i Olivia Colman encapçalen el repartiment de la producció. La favorita s'estrenarà al nostre país el proper 4 de gener, així que apunteu-vos a l'agenda aquesta data. Després de 5 anys de triomfar, Amida, guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, torna el polonès Paweł Palikowski amb Cold War, un drama romàntic que ha recol·lectat tota classe d'elogis al seu pas pels grans festivals, així com un premi tan prestigiós com el de millor direcció a Cannes. És, per tant, una de les estrenes de la tardor i no decep al més mínim. Pawlikowski torna a recórrer la fotografia en blanc i negre per crear una pel·lícula preciosa, una obra extraordinària on cada escena, cada pla, cada instant d'aquesta tràgica història és una obra d'art que podríem quedar-nos admirant durant hores. El film té lloc durant els anys de la Guerra Freda i gira al voltant d'un romanç improbable e impossible que, malgrat totes les dificultats que es presenten, es va desenvolupant d'una forma dramàtica i apassionada al llarg del temps. El director torna a demostrar que el més important és la narració, com expliques la història. En aquest cas, la de dues persones que es coneixen per accident. Intenten estimar-se i ser feliços en un temps on no hi ha lloc per la bellesa, l'amor i l'art, a menys que et dediquis a fins polítics i a la propaganda. Impressiona que un Cold War ens porta a un viatge a través de Polònia, Berlín, París o Iugoslàvia durant els anys 50 i l'ambientació no té gens a envejar a les grans superproduccions de Hollywood.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
El 27 d'abril es presentava Vengadores Infinity War, la pel·lícula amb la que Marvel havia promès posar potes amunt al seu univers cinematogràfic. Marvel ja havia realitzat diversos crossovers al llarg d'aquests anys. Per aquells que no estigueu familiaritzats amb el terme, crossover es refereix a la interrelació d'històries o personatges de diferents llocs. Normalment es realitzen aquestes maniobres per atraure l'atenció del públic. La primera dificultat de la producció era saber com lidiar amb tants personatges i el primer encert és saber com implicar a tots els personatges importants i donar-li a cadascú d'ells el seu lloc. En el seu tercer treball per la franquícia, els germans Anthony i Joseph Russo tornen a donar en el clau, aplicant amb destresa la fórmula que ha convertit a Marvel en el gran referent de les adaptacions dels còmics. Amb aquesta producció se'ns va prometre un abans i un després en el cinema de superherois, i ho han complert amb escreix, arribant a superar les expectatives. En l'edició número 48 dels People's Choice Awards, celebrada el 12 de novembre al Teatre Nokia de Los Angeles, Vencedores Infinity War va ser escollida com la millor pel·lícula de l'any. La pel·lícula, protagonitzada per Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch o Chris Evans, entre d'altres, també compta amb una gran banda sonora composta per Alan Silvestri. Per finalitzar amb aquest recull de les millors produccions de l'any 2018, no ens podíem oblidar de Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury és un dels músics més importants del segle XX i Queen, un grup emblemàtic que té guanyada a pols la seva fama. No costa entendre que el món del cinema s'hagi interessat per la seva història, sent l'any 2010 quan es va posar en marxa el projecte, una pel·lícula que havia de protagonitzar Sacha Baron Cohen, però l'actor va abandonar el projecte per discrepàncies amb l'enfocament que s'havia de donar a l'argument. La pel·lícula va estar diversos anys donant toms i començava a haver dubtes sobre si el projecte sortiria finalment endavant. Els fitxatges de Bryan Singer per dirigir-la i Rami Malek per protagonitzar-la van donar l'impuls definitiu al projecte. El film es mostra com Freddie Mercury es va convertir en un mite, passant per totes les etapes de la seva vida, des de just abans de passar a formar part de Queen fins al mític concert Live Aid de l'any 1985. Els seus 134 minuts no es fan pesats, però hi ha dos aspectes que fan que Bohemian Rhapsody sigui una pel·lícula que has de visionar. El primer és la reproducció en versió reduïda del concert Live Aid, i l'altre és la magnífica interpretació del protagonista de Mr. Robot. Rami Malek no ho tenia gens fàcil, ja que Mercury és un artista únic, però l'actor no només surt airós del repte, sinó que arriba a convertir-se literalment en el músic, tant en la seva forma d'actuar com en l'aparença física i la utilització del llenguatge no verbal. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.
A les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida, a Bisbe Ruano i Pi Maragall.
Aquest Nadal regala circ i endinsa't en el món fantàstic dels somnis. En el País de la Il·lusió viatjarem a l'infinit per trobar-nos amb un món ple de fantasia i misteri. Un espectacle màgic. Somnis, una experiència única que mai oblidaràs. Il Circo Italiano, a Sabadell del 21 de desembre al 6 de gener. Instal·lats en una gran carpa blanca i negra climatitzada davant del Corte Inglés. Dues hores per somiar i riure en família amb Il Circo Italiano. I cada dia exhibició gratuïta de l'increïble Home Bala. Compra les teves entrades anticipades amb un 50% de descompte a ilcircoitaliano.com.
I know that's just the way it goes and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day.
You call